Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus, Ahir, l'amor i avui encara, 2010.
Ràdio Estel, Garraf, 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 28a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui, com ja he fet alguna altra vegada, hi ha un glossari abans de passar a llegir el text. El text d'avui serà també un text de poemes, que això ho he fet només una vegada, amb Emily Dickinson. Doncs avui tenim també quatre poemes, que són els que comentaré. I primer, com deia, una mica de glossari. D'aquests quatre poemes, de fet, hi ha dues paraules en cada un d'ells, que ara comentaré, i en el tercer poema només una. El primer poema surt la paraula camussa, i la paraula capçana. Camussa és el que en castellà diem gamuza. I ho dic així perquè de vegades diem gamussa. Camussa és aquesta pell d'isard, de cabra, d'ovella, d'un color groc pàl·lid, sotmesa a una preparació que la fa molt suau i flexible. Un drap, diríem, que es fa servir per netejar coses delicades, la camussa. La paraula capçana es refereix a una rodella teixida d'espart de palma o d'un altre material que serveix per posar-hi olles, calderes, etc. quan es treuen del foc, o sigui, diríem uns estalvis de roba. Aquest serà en el primer poema. En el segon apareix la paraula cotxos i la paraula faram. Cotxos són els porcs i faram és l'aviram, especialment les gallines. A la tercer poema només n'hi ha una de paraula, que és grau, i direu, home, grau no és una paraula estranya. Bé, sí, perquè és en femení, la grau, i en concret surt en plural, les graus, i significa els esglaons d'una escala. I en el darrer poema, la paraula llivanya i mac. Llivanya és una fissura en una roca, i mac no és el Macintosh, sinó que refereix a una pedra petita, per exemple, un mac de torrent seria un còdol. I ara sí, el primer poema d'avui. Drap de la pols, escombra, els polsadors, plomall, raspall, fregall d'espart, camussa, sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, natol, galleda. Cossi, cubell i pica matalassos, esponja, pala de plegar escombraries, gibrell i cendra, salfumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla. El segon. Les xiquetes del meu poble seuen en cadira baixa i amb lo davantalonet i un drap tan llarg com un dia sense pa amb xicolata, si feien punt de cama, si punt de cadeneta o punt d'escapulari, i cantaen allò de muntanyes nevades. Les dones del meu poble, de matinet al tros, adés cullen patates, adés arrenquen cebes o aixafen terrossos, o se'n van a fer herba per als conills, o duien farinetes als cotxos, o segó a la faram, o apedacen llençols, o passen agulletes, o suquen pa amb vi i sucre per contornon de costura les xiquetes del meu poble. El tercer. Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, cauran teixit, aranyes, sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. I la darrera. Forgant per les llivanyes i juntures d'aquesta paret seca, entre mac i mac d'oblit, entre les pedres dures de cega desmemòria que endures, et sé. I saber-te em dóna terra, arrel. Et sé i em sé, en el mirall fidel del teu poema, aferrissadament clivella, pedra de silenci opac, dona rèptil, dona monstre, dona drac, com el cactus, com tu, supervivent. Drap de la pols, escombra, espolsadors, plomall, raspall, fregall d'espart, camussa, sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, natol, galleda. Cossi, cubell i pica matalassos, esponja, pala de plegar escombraries, gibrell i cendra, salfumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla. La quotidianitat aparentment més anodina, l'afer de la neteja, això que en diem que fa la mestressa de casa o la senyora de fer feines, aquesta tasca tan poc lluent, tan poc vistosa, tampoc valorada, comparada, portada a ser metàfora o expressió d'allò que culturalment sembla que sigui el seu oposat, com serien doncs, les gestes de guerra, la tasca dels guerrers, dels qui cerquen la glòria per a si mateixos, pel país, dels qui conquereixen terres noves, dels qui obren camins. Aquest culte als guerrers de tanta cultura com ha caracteritzat, doncs, almenys l'evolució d'aquesta cultura que ens ha portat on som avui. La quotidianitat i la guerra. M'ha fet pensar en la Ilíada, en el comentari que en fa Simone Weil, que destaca aquest passatge quan Héctor, el guerrer de Troia, està fugint d'Aquiles, el grec que el persegueix i que acabarà matant-lo, i en aquesta fugida passa a prop de la font i l'autor, Homer, s'atura per evocar la imatge de les noies que van a la font, que van a cercar-hi l'aigua o que van en aquest espai públic, doncs, que també és el lloc de rentar la roba. Aquesta feina de rentar la roba, d'anar a cercar l'aigua, la contrasta la Ilíada amb la crueltat i l'absurd, podríem dir, d'aquesta guerra que acabarà, doncs, amb la mort d'aquests herois que ha descrit com persones de tota vàlua i que, malgrat això, doncs, veuen com acaba la seva vida amb una absurda violència. En aquest moment del fragor de la batalla, la imatge de les noies amb la seva quotidianitat domèstica representa un contrapunt i, de fet, la crítica més aguda, la crítica més radical, diríem, aquesta cultura de la guerra. L'autor o autora d'avui no evoca, com Homer, la imatge de la quotidianitat enmig de la guerra, sinó que fa l'inversa. De fet, fa aparèixer la imatge de la guerra enmig de la quotidianitat. Canvia la perspectiva o el punt de vista. No és el guerrer que, de sobte, com una vocació domèstica, se sent entendrir el cor, sinó que és el punt de vista de la quotidianitat domèstica el qui pren de forma sorprenent el protagonisme en aquest poema. I, en tot cas, queda la guerra com aquella imatge que pot evocar una vàlua o un sentit o una força que dona visibilitat d'una forma distinta en aquesta tasca i, al mateix temps, és cert, també, doncs, aporta el que pot tenir d'ironia el fet d'apropar aquests dos mons de la forma com ho fa aquest poema d'avui. Que sembla que aquest culte del guerrer quedi ridiculitzat quan s'usa aquesta paraula guerrer per descriure aquesta realitat quotidiana que està tan allunyada de l'èpica de la guerra. Les xiquetes del meu poble seuen en cadira baixa i amb lo de ventalonet i un drap tan llarg com un dia sense pa amb xicolata, si feien punta de cama, si punt de cadeneta o punt d'escapulari, i cantaen allò de muntanyes nevades. Les dones del meu poble, de matinet al tros, adés cullen patates, adés arrenquen cebes o aixafen terrossos o se'n van a fer herba per als conills o duien farinetes als cotxos o segó a la faram o apedacen llençols o passen agulletes o suquen. Suquen pa amb vi i sucre per contornon de costura les xiquetes del meu poble. Apareixen, trobem aquí algunes expressions del català de Ponent, lo de ventalonet, també escriu l'autor o l'autora d'avui, aquest pa amb xocolata, en lloc d'escriure xocolata, escriu xicolata, com imitant amb la grafia, amb la forma d'escriure-ho, aquesta pronúncia xicolata, que no és aquesta O o aquesta U. També cantaen, que ho posa, doncs, perquè ho diguem de la forma que ara ho estic pronunciant, i muntanyes nevades, que ho deixa en castellà, que ara ho comentaré, a què fa referència. Més endavant també surt, al final, quan diu, està dient per quan tornen de costura, però això ho escriu per con, no quan, sinó con, i tornen, tornon. De manera que sona per con tornon, de costura, les xiquetes del meu poble. Aquestes xiquetes que, com la cançó de la Mare de Déu, quan era xiqueta, que anava a costura i a prendre de lletra, van a costura i tenen aquest drap més llarg que un dia sense pa, amb xicolata, a on van fent pràctiques de les diferents puntades, de la diferent manera com es pot treballar amb l'agulla. I canten això de muntanyes nevades, que de fet era el que s'ensenyava a cantar la secció femenina, i no el llegiré pas tot, que l'he buscat, aquesta lletra d'aquesta cançó feixista, que diu la mirada clara, lejos y la frente levantada, voy por rutas imperiales caminando hacia Dios, perquè es vegi també el contrast amb el poema que ho cita. En un moment donat, aquesta cançó, muntanyes nevades, bandera al viento, i acaba, José Antonio es mi guía y bendice Dios mi esfuerzo, i al final, muntanyes nevades, por el imperio hacia Dios. Un contrast que no pot ser més gran entre aquesta cançó èpica evocada i aquesta altre cop, com en el primer poema, aquesta vocació, aquesta descripció, de fet, de la vida d'aquestes nenes i d'aquestes noies. La repetició, que primer és subjecte, les xiquetes, i al final és complement, que posa en relació les xiquetes i les dones. Primer diu les xiquetes, després apareixen les dones. Ens les revela, aquestes xiquetes i aquestes dones, com a filles i mares. Les xiquetes es preparen per ser mares, que també colliran patates, arrencaran cebes, aixafaran terrossos i prepararan pa amb vi i sucre per a les seves filles, en una roda que és la roda de la vida mateixa, que és alhora per ser celebrada i per ser, potser, denostada. Denostada en el que pugui tenir de tancat aquesta roda, de destí inexorable i limitat, d'horitzó clos, una vida aparentment sense novetat ni sorpresa, sense creativitat. Es passen aquestes tasques domèstiques de mares a filles, de dones a xiquetes. Però, deia, per ser celebrada. Per què? Perquè s'hi amaga, en aquesta vida aparentment sense novetat ni sorpresa, s'hi amaga un secret, que l'autor o autora d'avui, de fet ja us ho dic, que és una autora, la d'avui, per si no es notava, que l'autora d'avui coneix bé aquest secret i estima i sap fer present. En aquesta roda femenina que va de mares a filles s'hi troba la força, la resistència i la saviesa que aguanten el món. Ara que acabem de celebrar Setmana Santa, les dones van ser les primeres a veure Jesús ressuscitat. Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Amb dues paraules, la nina sense ulls i el paraigua trencat, l'autora evoca aquestes golfes que potser doncs, molts dels qui esteu escoltant aquest programa avui doncs, també coneixeu per la pròpia experiència. I vol deixar amb la nina sense ulls i el paraigua trencat i vol deixar la tristesa. I vol tornar a baixar d'aquestes golfes vestida d'alegria. Però l'autora d'avui no ho és mai de lleugera. I, per tant, aquest vestir-se d'alegria ens diu que és possible perquè l'enteixit, aquest vestit, aranyes i afegeix sense seny. Volem dir que aquesta alegria que ella desitja, almenys en aquest poema, doncs no és a l'abast si es volen tenir els ulls oberts. O com a mínim no és només l'alegria el que es pot viure si es té seny, si es tenen els ulls oberts davant de la realitat. I llavors ens parla d'aquest amor engrunat que troba al fons de les butxaques, com quan hi has posat a la butxaca pa o galetes o fins i tot un tros de pastís i se't desfà i et queden les molles al fons de la butxaca. També semblaria l'amor que potser guardaves com un tresor preciós a la butxaca del cor ha quedat engrunat. Desolació. L'amor no es pot guardar en una butxaca. Forgant per les llivanyes i juntures d'aquesta paret seca, entre mac i mac d'oblit, entre les pedres dures de cega desmemòria que endures, et sé. I saber-te em dóna terra, arrel. Et sé i em sé, en el mirall fidel del teu poema, aferrissadament clivella pedra de silenci opac. Dona rèptil, dona monstre, dona drac, com el cactus, com tu, supervivent. A l'inici d'aquest poema que acabo de llegir, l'autora d'avui ens posa una cita d'un altre poema amb el qual està dialogant. El poema altre, aquest que encapçala, és el de Maria Antònia Salvà, una escriptora mallorquina a cavall entre el segle XIX i el XX, que es titula D'un cactus. El que cita l'autora d'avui és «Forgant per les llivanyes i juntures, trobí el vell drac encara aferrissat», que és el final del poema que ara llegiré de Maria Antònia Salvà. Diu així: «Com rèptil monstruós de pell clapada, d'entranya llefiscosa, era ajocat al seu racó bevent la soleiada. De sobte, sa malícia desvetllada, enrevisclant-se, va esquerdar el test. Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest, dalt una paret seca fou llançat. I al cap de temps, damunt les pedres dures, forgant per les llivanyes i juntures, trobí el vell drac encara aferrissat». Fins aquí el de Maria Antònia Salvà. I l'autora d'avui, doncs ja l'acabo de llegir, el que ens diu, ens vindria a dir com si la dona, aquest tu i jo íntims, perquè al final el d'avui acaba amb això de la dona drac, la dona rèptil, la dona monstre, com si la dona, aquest tu i jo íntims que l'autora et té, et sé, em sé, fa servir, com si la dona fos aquest drac que ha trencat el test, que ha trencat el motlle, el lloc assignat socialment, i ha estat expulsat, llançat fora del món habitat, del món civilitzat, del món ordenat, racional. Però allà, més enllà d'allò conegut, controlable i conceptualitzable, perviu, sobreviu. No ha mort aquesta dona drac expulsada de l'àmbit d'allò que ha de ser segons les expectatives, aquesta dona no ha mort ni morirà. Com el drac, s'arrapa i demostra una força més fonda que tot. Com l'Alice Walker, la creadora del color porpra, que després es va popularitzar amb la pel·lícula de Spielberg, l'autora, Alice Walker, escriu que ens cal conreuar els jardins de les nostres mares. i això de forma literal i de forma figurada, cuidant la genealogia femenina, valorant-la, aprenent a conèixer-la. L'autora d'avui dirigeix el seu Et sé, em sé a l'altra poeta, Maria Antònia Salvà, que pel fet de ser dona no va tenir el reconeixement merescut. L'autora d'avui li diu em sé, et sé, clivella pedra de silenci opac, aferrissadament, dona rèptil, dona monstre, dona drac. Aquests quatre poemes d'avui tenen per autora a Maria Mercè Marçal. I no són tots ells d'un mateix llibre d'ella, sinó que estan extrets els dos primers del llibre Cau de Llunes, que ella va escriure quan tenia només 25 anys, o va publicar, els poemes eren d'abans. El tercer és del seu llibre Bruixa de Dol, publicat quan en tenia 27, i el quart de la publicació pòstuma Raó del cos, que va sortir l'any 2000, això és 2 anys després de la seva mort de càncer de mama, quan només tenia 45 anys. Hi ha una altra obra pòstuma seva que es titula El senyal de la pèrdua, que és el dietari de la malaltia, els 4 anys que va patir-la, i correspondència inèdita també en aquest volum, i que va ser publicat fa només 4 anys, el 2014. Maria Mercè Marçal va créixer al poble d'Ivars d'Urgell i, com hem vist en els dos primers poemes, va deixar-se marar de la parla, dels ritmes i del batec de vida d'aquest poble que avui té uns 1.500 habitants. Va ser professora de secundària de Llengua i Literatura Catalana, entre altres llocs a l'Institut Maragall de Barcelona. I, a part d'autora i poeta, va ser també traductora, sobretot de dones, com per exemple la poeta russa Anna Akhmatova. Feminista i d'esquerres, va militar un temps al PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, que avui forma part de les CUP. La seva frase, sens dubte més coneguda, expressa bé el triple compromís que travessa la seva obra i la seva vida sencera. Diu: a l'atzar agraeixo 3 dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Un mes després de la seva mort, Miquel Martí Pol li va dedicar aquest poema. Potser t'has allunyat per mantenir viva com mai la presència des d'una balma absoluta dels anys, o potser som nosaltres, perduts entre foteses, que hem desertat l'espai que compartíem. Qui ens ho pot dir? La solitud és una llenca de temps desmesurada i tràgica que mai no dona convincents respostes. I els sentiments, aquesta és la part que més m'agrada, i els sentiments ja no tenen l'encesa fragilitat de quan tu els dibuixaves. Sabem, és clar, que ja res no serà com quan tu hi eres, i aquest buit fal·laç de massa cert és l'espai on ressonen desitjos i projectes i esperances que s'hagen vanament de confegir un ombra o un acord que et representi, mentre d'allà al mirall el fosc embruix de la teva mirada ens acompanya. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent, i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana de l'octava de Pasqua.